Bon dia i feliç Dia Mundial de la Ràdio. 431 persones han trobat feina aquest 2023 a la Garrotxa gràcies a Dinàmic.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Repeteix una mica, bueno, la mateixa tendència d'altres anys, és a dir, molt en la branca d'oficis, sobretot, i operaris ja més especialitzats, des de doncs, matricers, mecànics, electromecànics, de la banda més mecànica o elèctrica. Bueno, costa. I llavors oficis també més, doncs, com pugui ser fusteria, llauneria, que bueno, sembla que hi ha demanda, però pocs joves que ho estiguin estudiant.
És la tècnica d'ocupació Mariona Manyà explicant aquestes xifres de cerca i trobada de feina de molts dels garrotxins i garrotxines durant el passat 2023. Com escoltàvem, la indústria i el servei són els sectors on s'han incorporat més treballadors. A més, el 60% de les noves incorporacions són menors de 40 anys. De seguida en coneixem més detalls, però abans repassem la resta d'actualitat d'aquest dimarts 13 de febrer de 2024, dimarts molt especial, amb motiu del Dia Mundial de la Ràdio.
El dia en 4 minuts.
A l'informatiu d'aquest dimarts parlarem també de l'alcalde de Tortellà, Josep Reig, que es mostra sorprès per la sentència favorable que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha dictaminat a l'Institut Agrícola Català Sant Isidre per la no aprovació del Pla Especial de l'Alta Garrotxa. Reig diu que el pla és necessari pel territori. Olot se suma un any més als actes de commemoració del Dia Internacional de les Cardiopaties Congènites. Ho farà aquest dimecres a partir de les 7 de la tarda a la plaça Clarà d'Olot. El Mercat d'Olot repartirà més de 1.500 carmanyoles reutilitzables de manera gratuïta als clients. Aquesta és una acció que impulsa el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de la Generalitat a diversos mercats catalans. En cultura, el col·lectiu d'artistes Nyam Nyam fa una relectura de l'estiu de Joaquim Vayreda. Desenfocar l'anècdota és la nova exposició del Museu de la Garrotxa, amb la qual intenten buidar de context els quadres que conformen la mostra. En esports, el capità de la Unió Esportiva Olot, Pedro del Campo, creu que l'equip encara té marge de millora pel que queda de temporada. El Figarem explica que els resultats són bons perquè s'han adaptat bé a tots els camps. I també parlarem de voleibol perquè el Campionat de Catalunya de Seleccions Territorials d'aquest esport aterra Olot gairebé una dècada després. Més de 400 esportistes participaran en la competició que tindrà lloc del 26 al 28 de març.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. Els pagesos estenen el bloqueig a una segona entrada d'accés a Mercabarna com a tall més destacat d'aquest dimarts, el segon dia de protestes consecutiu del sector de la pagesia. Els agricultors preveuen allargar la protesta al recinte fins a les 2 del migdia. Més a prop de casa nostra, la Garrotxa, segueixen els talls a Coll d'Ares, al Ripollès, o també entre l'enllaç i la C-17 i C-25 a la comarca d'Osona. Les afiliacions a la Seguretat Social augmenten a 37 comarques i aran al gener un 2,4%, més que fa un any. Els afiliats de 55 anys o més s'incrementen un 5,4%, el grup d'edat que més ho fa a Catalunya. El cap dels Mossos diu que ni Fiscalia ni el jutjat del Prat consideren terrorisme els aldarulls de tsunami a l'aeroport. Sallent diu que a Catalunya hi ha espies de tot el món, però no s'ha acreditat que Rússia intervingués en el procés. Un estudi conclou que la distribució de la vegetació ajuda a augmentar la resiliència dels ecosistemes àrids. El treball indica que monitoritzar les disposicions i canvis a les plantes permetria mesurar la salut dels territoris. I el Tribunal Europeu dels Drets Humans defensa que s'ofereixi més flexibilitat a les persones afectades per l'amiant a l'hora de presentar una demanda. El Tribunal sosté que no hi ha un període màxim de latència entre l'exposició al material i el diagnòstic d'un càncer.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot. Avui el vent encara serà moderat a fort de nord-nord-oest, tramuntana mestral. No tant com ahir, però encara pot superar els 80-90 km per hora. A la Tosa, dalt de tot de Masell i la Molina, es va arribar a 110 km per hora, un vent molt fort. També es van superar per poc els 100 km per hora, per exemple, dalt de tot de Vallter o a la cota 2000 de Queralbs, a Coma de Vaca. Tot això amb temperatures suaus cap a la costa, 20 graus a Vidreres, a la zona prelitoral, a la Selva, 19 a Arbúcies, es va arribar també als 18 graus a la Bisbal d'Empordà, a Girona, 16 graus a Olot, 16 graus a Vic, aquí amb temperatures de 0, un grau sota 0, i 2 sota 0 tant a Planoles com a Camprodon. Per tant, la nit va ser una mica freda, però avui puja lleugerament la temperatura tant de dia com de nit. Tot això amb sol i alguns núvols prims, no preveiem precipitació. Hi va caure 2 litres a Ulldeter, una petita nevada o 1 litre a Núria, ben poca cosa. Bé, demà segueix pujant la temperatura i encara més. Entre dimecres i dijous podríem tenir el pic de temperatura més alta d'aquesta setmana i superar amb escreix els 20-23 graus en els punts més càlids. Tot això amb sol, algun núvol prim, cap mena de pertorbació. Però entre dijous a la nit i divendres de matinada passaria un front. Aleshores potser cau alguna gota a l'interior, al Pirineu, amb una cota de neu molt alta, 2.000 metres o més, i en definitiva que aquesta setmana no vindran canvis en el temps. El cap de setmana més aviat faria sol, però amb temperatures una mica més baixes, perquè les més elevades serien dimecres i part de dijous.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dimarts 13 de febrer del 2024, Dia Mundial de la Ràdio, que com sempre celebrem a l'antena de Ràdio Olot, portant-vos la informació més pròxima a casa vostra. Comencem parlant avui d'ocupació, perquè 431 persones han trobat feina aquest 2023 a la Garrotxa gràcies al Servei d'Ocupació de Dinàmic. La indústria i el servei són els sectors on s'han incorporat més treballadors. A més, el 60% de les noves incorporacions són menors de 40 anys.
Ràdio Olot, ara i sempre. Som informació.
Les dades d'inserció laboral a la Garrotxa tanquen el 2023 amb bons números, seguint la tendència d'anys enrere. De les gairebé 600 ofertes laborals gestionades per Dinàmic, el 75% s'han pogut realitzar amb èxit i han permès poder incorporar nous treballadors a la comarca. Pel que fa als perfils dels nous treballadors, la majoria disposava d'estudis primaris, cicles o formació professional. A més, la franja d'edat cada vegada és més baixa, ja que un 41% de les persones tenien entre 16 i 29 anys i un 22% entre 30 i 39. El regidor de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Olot és Estanis Bairet.
Dades que tornen a ser molt positives, que constaten la recuperació econòmica i la bona salut econòmica de la nostra ciutat i de la nostra comarca, un territori on continuem amb aquest objectiu, que tothom que pugui i vulgui treballar a Olot i a la Garrotxa doncs ho pugui fer.
I és que els nivells d'inserció continuen sent molt alts a la Garrotxa. Pel que fa als sectors on s'han incorporat més treballadors, continua amb la mateixa dinàmica d'altres anys. Un 54% han trobat feina en el sector serveis i un 38% en el camp de la indústria, on, segons Beireda, cal destacar el vincle que han format amb l'Associació d'Empreses del Metall. La tècnica d'ocupació, Mariona Manyà, explica que els sectors on més costa inserir nou personal segueixen sent els mateixos.
Repeteix una mica la mateixa tendència d'altres anys, és a dir, molt en la branca d'oficis, sobretot, i operaris ja més especialitzats, des de matricers, mecànics, electromecànics, de la banda més mecànica o elèctrica. Costa. I llavors oficis també més, com pugui ser fusteria, llauneria, que, sembla que hi ha demanda, però pocs joves que ho estiguin estudiant.
A més, el percentatge d'insercions laborals s'ha duplicat en les persones que han seguit un procés d'orientació per competències, on ha pogut rebre una atenció personalitzada per qualsevol dubte o problema.
Fer una modificació o fer un currículum nou, o preparar una entrevista, o fer alguna gestió de renovació de documents. Fins ara, moltes vegades havíem de donar cita un altre dia a aquestes persones i s'ha fet tot un procés de reorganització i amb això aconseguim que al mateix moment que ja venen, al mateix dia, els hi puguem resoldre aquestes petites incidències i així doncs, la persona no ha de tornar a venir.
De cares al 2024, l'objectiu és seguir potenciant aquest servei amb iniciatives que ja han funcionat aquests darrers anys, com el TIC a dia, que consisteix a reduir l'escletxa digital, o l'aula de recerca de feina, on s'han realitzat fins a 746 atencions.
Daife, l'empresa referent en el sector de l'embalatge, revoluciona el mercat del film estirable amb un equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat en el transport de les càrregues. Daife és sostenibilitat, estalvi i seguretat logística.
Seguim amb més temes. L'alcalde de Tortellà, Josep Reig, es mostra sorprès per la sentència favorable que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha dictaminat a l'Institut Agrícola Català Sant Isidre per la no aprovació del Pla Especial de l'Alta Garrotxa. Reig diu que el pla és necessari pel territori i que en cas de suspendre'l suposaria recular 20 anys enrere. Ens dona tots els detalls en Gerard Puigdemont.
Després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya estimés el contenciós administratiu presentat per l'Institut Agrícola Català Sant Isidre per anul·lar el Pla Especial de l'Alta Garrotxa, algun alcalde de la comarca ja s'ha pronunciat. És el cas del batlle de Tortellà, Josep Reig, qui li ha agafat la notícia per sorpresa.
Una mica una sorpresa, perquè una cosa que havia costat tant, que de cop i volta doncs, es pugui alentir o paralitzar o recórrer en aquest sentit a través de gent que ni tan sols són de l'Alta Garrotxa, ha sigut una sorpresa. I no sé, ho analitzarem, esperem que nosaltres puguem defensar-nos, perquè realment si no aconseguim tenir aquest pla serà com recular 20 o 25 anys enrere i tornar a començar de zero. Per tant, crec que és vital per la zona, per l'Alta Garrotxa, i veurem què podem fer per reconduir tot això.
El Departament d'Acció Climàtica de la Generalitat ha recorregut a la sentència presentant un recurs de cassació al Tribunal Suprem i ara tot plegat està a l'espera d'una sentència ferma.
De Tortellà tornem cap a Olot, ja que la capital de la Garrotxa se suma un any més als actes de commemoració del Dia Internacional de les Cardiopaties Congènites. Ho farà aquest dimecres a les 7 de la tarda a la plaça Clarà en un acte que organitza una família d'Olot, la de l'Arnau Planes, que va néixer amb aquesta patologia. De fet, a Catalunya neixen uns 600 infants amb cardiopatia congènita cada any, dels quals una tercera part necessitaran intervenció en el seu primer any de vida. Natàlia Moreno.
Segons l'Associació de Cardiopaties Congènites, un de cada 100 infants neix amb una malformació al cor. La cardiopatia és el grup de malformacions congènites amb l'índex més alt d'incidència. A Catalunya neixen uns 600 infants amb cardiopatia congènita cada any, dels quals una tercera part necessitaran intervenció el primer any de vida. Amb els avenços mèdics actuals, l'índex de mortalitat s'ha reduït en uns 5% i es considera actualment una malaltia crònica. Precisament amb la voluntat de visibilitzar la realitat d'aquestes persones i alhora amb l'objectiu de sumar i sensibilitzar, aquest dimecres es commemora el Dia Internacional de les Cardiopaties Congènites. A Olot, i per segon any consecutiu, la plaça Clarà tornarà a il·luminar-se de vermell. Aquesta és una acció impulsada per una família d'Olot, la de l'Arnau Planes, que va néixer amb aquesta patologia. L'Eva Bertrina, la seva mare, en dona alguns detalls.
Ens reunirem tots a plaça Clarà per commemorar aquest dia i donar visibilitat a les cardiopaties congènites i també celebrem que aquest any l'associació fa 30 anys i també serà una altra manera de poder-ho celebrar conjuntament. Llegirem un manifest entre jo, el meu home i l'Arnau i després, com a símbol aquest any, deixarem anar un globo amb representació de les cardiopaties congènites.
L'entitat ofereix suport psicosocial i emocional a les persones que tenen una cardiopatia i també a les seves famílies. Una malaltia que a Catalunya pateixen més de 60.000 persones, una tercera part de les quals són infants i adolescents.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot. Focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació. Ara i sempre, amb tu.
El Mercat d'Olot repartirà més de 1.500 carmanyoles reutilitzables de manera gratuïta als clients. Aquesta és una acció que impulsa el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de la Generalitat de Catalunya, diversos mercats catalans, i pretén animar així a la gent a anar a comprar amb la carmanyola per tal d'evitar l'ús d'envasos de plàstic. La carmanyola pot ser útil per anar a comprar carn o llegums, entre altres productes.
Durant aquests dies, algunes parades de la plaça Mercat d'Olot repartiran 1.550 carmanyoles reutilitzables als clients en el marc d'una campanya de sensibilització impulsada pel Consorci de Comerç, Artesania i Moda i que pretén sensibilitzar la ciutadania a anar a comprar de manera sostenible, en aquest cas estalviant haver de comprar productes amb envasos de plàstic. La iniciativa sorgeix d'un estudi del mateix Consorci de Comerç, Artesania i Moda, que el que buscava era reduir, a través d'accions, l'emissió de gasos CO2 en el procés de venda i compra de productes, així com generar menys residus. En parlen Agnès Rossinyol, directora del Consorci de Comerç, Artesania i Moda, i Jordi Vilarrasa, president de l'Associació de Placers de la plaça Mercat d'Olot.
Per tant, quin és l'objectiu final? Doncs que la gent, d'alguna manera, identifiqui aquella carmanyola que en aquell moment està agafant i que segurament li servirà per les compres futures, però que també connecti amb el fet de que té carmanyoles a casa i que, no, que en el futur no cal que es repeteixin segurament accions d'anar constantment repartint carmanyoles, sinó que el repartiment ens ajudi, no? Sigui un catalitzador, sigui un impulsor del fet de recordar que tenim tots carmanyoles a casa i que per tant també les hem d'utilitzar.
I aquí doncs és una mica, no, doncs el que dic, no, doncs anar ensenyant, doncs que educar, no, una mica la nostra feina tots, no, entre clients i placers, anar educant doncs una mica que puguem anar fent aquesta forma de poder-nos emportar el producte.
En total, el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de la Generalitat ha repartit més de 7.000 carmanyoles a diverses ciutats catalanes. A Reus i a Tarragona s'hi està duent a terme aquesta acció i ara s'hi suma Olot. En parla Gemma Canalies, regidora d'Empresa i Comerç a l'Ajuntament d'Olot.
I siguen uns espais de referència, jo penso també que aquests mercats són com els ambaixadors en tots aspectes de sostenibilitat, i com ambaixadors i com espais de referència penso que encaixa perfectament de que aquestes iniciatives pioneres comencin en mercats municipals.
Aquesta serà una acció més encarada a la sostenibilitat que es du a terme des del Mercat d'Olot, que també està immers en un projecte de reaprofitament alimentari a través de la merma d'aliments com fruita, carn o peix.
I de gastronomia passem a parlar de cultura. El col·lectiu d'artistes Nyam Nyam fa una relectura de l'estiu de Joaquim Vayreda. Desenfocar l'anècdota és la nova exposició del Museu de la Garrotxa, amb la qual intenten buidar de context els quadres que conformen la mostra. Es tracta d'un projecte global que incorpora textos i una videocreació documental, però bac.
La sala oberta 2 del Museu de la Garrotxa acull una mostra que no és del tot convencional. Els artistes Ariadna Rodríguez i Iñaki Álvarez del col·lectiu Nyam Nyam presenten l'exposició Desenfocar l'anècdota, una mostra que busca alliberar-se dels elements humans presents en moltes de les obres de l'Escola Paisatgística d'Olot. A partir de l'estiu de Joaquim Vayreda, Rodríguez i Álvarez busquen presentar només el paisatge sense cap anècdota que pugui suscitar preguntes a l'espectador.
El Joan Noguer diu una cosa molt bonica, que és qui va crear l'Observatori del Paisatge, que diu que el paisatge se situa entre l'objecte i el subjecte. I per què ho diu? Diu perquè, clar, hi ha una part que entenem que és subjectiva, que depèn del subjecte, de cadascú qui la mira, i no serà mai igual, perquè el que qualsevol de nosaltres veiem sempre serà diferent, perquè depèn d'on som, d'on hem viscut, de la motxilla que carreguem, de què hem après, no?
Paral·lelament a l'exposició, els artistes impulsors del projecte han elaborat una peça audiovisual amb la qual redefineixen el concepte de paisatge. Ho han fet entrevistant a persones que viuen el paisatge de diferents formes. Han comptat amb un ramader, un geògraf, una restauradora d'art, un climatòleg, un filòsof i un director de fotografia.
Tal com hem plantejat la pel·lícula o el vídeo, és molt així, tu pots venir i és com una finestra. I realment no té, com tindria una pel·lícula, potser quan diem pel·lícula, no, que t'inici, nus, desenllaç, que has de seguir, sinó que quasi bé, o jo crec que en qualsevol moment t'hi pots aproximar, passarà una sèrie de coses, i si et vols esperar fins que tornis allà al cap d'una hora, bé, però és que si només veus un tros, et quedaràs amb allò. I potser un altre dia, i fins i tot tornar diversos dies, crec que et pot... Això que deies ara, de que de cop el quadre és diferent, jo crec que si vas tornant, aniràs trobant com elements diferents on et pots...
L'exposició Desenfocar l'anècdota estarà oberta fins al 21 d'abril. Abans, però, s'oferiran una sèrie d'activitats complementàries com xerrades i presentacions. La mostra també sortirà del Museu de la Garrotxa per participar en el Festival Sismògraf.
L'esport a Ràdio Olot.
Obrim la carpeta esportiva d'aquest dimarts parlant del capità de la Unió Esportiva Olot, Pedro del Campo, que creu que l'equip a hores d'ara encara té marge de millora pel que queda de temporada. El Figuerem explica a Ràdio Olot els resultats que són bons perquè s'han adaptat bé a tots els camps. També destaca el paper dels més joves que han interpretat molt bé les funcions que han de complir. Aniel Puigvert.
Després de 20 partits de competició, en el retorn de la Unió Esportiva Olot a tercera federació, és primer classificat a 6 punts del segon, que és l'Hospitalet, i a 13 del Vilassar, que és el tercer. Tot i que els resultats de moment són bons, un dels capitans de la plantilla, Pedro del Campo, creu que hi ha coses a millorar per aconseguir l'objectiu principal, que és l'ascens directe a segona federació. Del Campo afirma que des que són líders, la pressió augmenta i és per això que han d'intentar gestionar al màxim de bé els nervis, ja que cada partit serà una final, sobretot per al rival, que té la intenció d'intentar guanyar el líder. El Figuerenc defineix l'equip com...
Un interès col·lectiu molt, molt clar i molt evident, és a dir, crec que tothom és conscient que la prioritat és el col·lectiu, que s'han de deixar fora doncs, els interessos individuals perquè triomfi l'interès col·lectiu, que cadascú té un rol cada setmana que va canviant en base al rendiment, en estats de forma, en base a contextos, en base a camps, però tothom se sent important i responsable de l'èxit, i després, evidentment, jugadors molt bons, perquè si no no en tenim ni per on començar.
Pel que fa al joc, un dels fets destacats és que l'equip entrenat per Pedro Dolera ha sabut adaptar-se a tots els camps de la categoria, ja que no ha perdut cap partit a domicili. Segons el del Campo, hi ha marge de millora pel que fa, sobretot, en aspectes defensius i en el control del partit.
Que el principal marge de millora és estar més preparats quan perdem la pilota, per recuperar-la ràpid i tornar a atacar i estar més ben organitzats per atacar millor. Per tant, jo crec que el punt de partida és defensar millor, parlant així en general, per atacar millor després.
A més, un dels objectius que hi ha dins el grup és el d'aconseguir tancar els partits per no haver de patir en el tram final de temporada. El pròxim rival de l'Olot serà aquest diumenge a l'estadi municipal contra el Sant Cristòbal, amb l'objectiu de treure 3 punts més a l'Hospitalet i acostar-se a l'ascens directe.
I de futbol passem a parlar de voleibol, perquè el Campionat de Catalunya de Seleccions Territorials d'aquest esport aterra a Olot gairebé una dècada després. Més de 400 esportistes participaran en la competició que tindrà lloc a casa nostra del 26 al 28 de març. Serà la segona vegada que la ciutat sigui la seu del torneig. Guillem Guardiola.
Que el club Vòlei Olot compleixi 40 anys d'història segurament no passa cada dia. La Federació Catalana de Voleibol ho ha tingut molt clar a l'hora de decidir que la ciutat aculli per segona vegada una de les competicions de vòlei formatiu més importants del país, el Campionat de Catalunya de Seleccions Territorials. La presidenta de la federació, Maribel Zamora, ho justifica així.
A petició del club Voleibol Olot, que va ser la primera seu arrel d'aquesta recuperació d'aquest esdeveniment. Per tant, tornar a Olot 9 anys després, en aquest cas, i per recolzar-los amb el seu 40 aniversari, doncs crec que era important aquesta aposta també federativa, no? I aquest agraïment i aquest reconeixement, no?
Segons estima l'Ajuntament d'Olot, el pavelló d'esports es podria omplir de més d'un miler de persones per presenciar el campionat. Un total de 10 equips, juvenils, cadets i infantils, hi participaran. El regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Olot, Aniol Sellabona, assegura que és una bona oportunitat per portar el nom de la ciutat encara més lluny.
Les persones, les federacions, les entitats que han ja pogut experimentar aquesta primera sensació d'organitzar un campionat d'Olot se'n vagin amb un bon regust de boca i després doncs, vulguin continuar o tinguin aquestes converses amb altres federacions i diguin, escolteu, a Olot hi vam estar molt bé, vam poder desenvolupar i gaudir d'un molt bon campionat.
Deixant a banda la vessant pròpiament esportiva, el Campionat de Catalunya de Seleccions Territorials enguany vindrà acompanyat d'una acció solidària, tal com explica el director esportiu del club Vòlei Olot, Marc Busquets.
Per fer una recollida de material esportiu, que hi ha la recollida començarà prèvia al torneig i llavors intentarem vehicular tot això a través del propi Ajuntament d'Olot doncs perquè acabi arribant a ONGs.
El Campionat de Catalunya de Seleccions Territorials també representarà una gran ocasió per al club Vòlei Olot per apropar aquest esport a tota la ciutat. El club ha viscut un auge significatiu de jugadors i jugadores els darrers anys.
I avui, com no podia ser d'una altra manera, oients de Ràdio Olot, dediquem la contraportada i al final de l'informatiu el dia més màgic per nosaltres de tot l'any, el Dia Mundial de la Ràdio. I és que avui, per celebrar el Dia Mundial de la Ràdio, des de Ràdio Olot ens hem passejat per les diferents seus de la nostra casa, a l'edifici de Can Trinxeria, on recordem que des de fa ja gairebé mesos i gairebé fa un any, Olot Televisió i Ràdio Olot compartim feina. Televisió i ràdio comparteixen espai i avui hem parlat amb les diferents persones que formen part d'aquest mitjà. Comencem amb una veu icònica d'aquesta casa, més de 40 anys de ràdio. Parlem amb en Pere Farges i hem preguntat a les diferents persones d'aquesta casa què és per ells la ràdio.
Què us puc dir? Doncs la ràdio per mi ho ha estat tot, ho és tot i suposo que ho serà tot també en el futur, ja que és un d'aquells mitjans que ja des de molt i molt jove em va enamorar i, mira, vaig tenir la gran sort de poder-me dedicar a treballar a la ràdio i tenir, doncs, aquesta feina. I alhora també, doncs, la ràdio podria dir que és com una família, perquè per una part a vegades tracta com una mare, d'altres com una parella, d'altres com un germà. Bé, la ràdio, què us voleu que us digui? Ho és tot per mi.
De la veu icònica d'en Pere Farges, pugem cap a la planta de dalt, cap a la redacció d'informatius, i esteu acostumats més a veure-la que no pas a escoltar-la, però últimament també a Ràdio Olot escoltem molt la seva veu. És la presentadora dels informatius d'Olot Televisió, la Natàlia Moreno.
Doncs què és per mi la ràdio? Doncs la ràdio m'acompanya pràcticament tots els matins, des que em sona el despertador fins que marxo a treballar, i per mi, bueno, m'ha acompanyat pràcticament tota la vida, perquè els meus pares posaven la ràdio pràcticament per tot, la meva mare escolta música constantment, i els meus pares posaven la ràdio per anar a qualsevol lloc amb el cotxe, quan em portaven a l'escola, i sobretot tinc molt el record, no, d'estar escoltant els 5 minuts més abans de preparar-me per anar a l'escola. Així que ara que, per exemple, jo que sóc noia de tele, tinc la sort de poder veure com es fa la ràdio des de dins, des dels estudis, des de la preparació dels programes, és molt interessant i m'encanta poder veure i poder treballar aquí també, colze a colze, amb la ràdio.
D'una cara habitual de la televisió en passem a una altra, del nostre company Gerard Puigdemont.
Doncs jo sempre he escoltat la ràdio en més o menys mesura i en els últims anys vinculo molt a la ràdio aquells moments del dia que estic sol i tranquil. Escoltar la ràdio entreté i a la vegada et permet fer altres coses. Soc d'aquelles persones que li agrada escoltar els partits de futbol per la ràdio i si pot ser el llit estirat abans de posar-me a dormir.
Càmera en mà, també hi veiem normalment el nostre company i parella de ball de les connexions de la xarxa de televisions locals, amb en Gerard Puigdemont, el nostre company també habitual dels partits d'hoquei a Olot. L'hem escoltat alguna vegada en alguna retransmissió del nostre company, Pere Obach.
Bé, doncs per mi la ràdio és un mitjà de comunicació molt efectiu a l'hora de transportar tota la informació a tots els indrets del món, i també el trobo un mitjà de comunicació molt divertit i dinàmic, per contra del que pugui pensar molta gent, i avui en el Dia Mundial de la Ràdio doncs li auguro un futur molt brillant encara.
I si parlem d'esports, i també l'hem escoltat precisament en alguna retransmissió de l'hoquei a Ràdio Olot, però l'escoltem molt habitualment als informatius a la carpeta esportiva, és en Guillem Guardiola.
Jo vaig començar fent tele, però sí que és veritat que la ràdio m'ha anat captivant dia darrere dia. A hores d'ara tinc la sort de poder estar a Ràdio Olot, als informatius, diàriament, amb els esports, i també d'haver participat en una retransmissió de l'hoquei Olot conjuntament amb en Roger Isern i l'actual entrenador de l'equip, en Miqui Ràfols. Al final, l'oient nota quan la persona que parla s'ho està passant bé, i sempre he gaudit molt i molt, sempre que he fet ràdio. Immediatesa, rapidesa i un mitjà de comunicació molt potent a dia d'avui i per sempre.
I si marxem de la redacció d'informatius, anem cap al departament de grafisme. Són dues veus que normalment no esteu acostumats a escoltar, però que fan molta feina a l'ombra, sobretot per la televisió. Parlem amb la Xènia Ferrés.
Doncs per mi la ràdio és companyia en el trajecte cap a la feina, també en trajectes quan em vas de vacances, també per mi és el mitjà on m'informo diàriament, perquè la tele no la consumeixo tant en aquest aspecte, per informar-me, i la ràdio en general doncs és això, no? Companyia, informació i vida.
I també una altra persona que treballa molt al departament de grafisme és el nostre company David Camps.
Per mi la ràdio és un company inseparable amb les meves trajectòries en cotxe.
I també hem seguit voltant per la redacció, i en aquest cas fora de la redacció pels estudis de Ràdio Olot i Olot Televisió, i també hem parlat amb una veu i sobretot cara habitual de televisió, però també veu habitual de ràdio, com és la de l'Albert Brossa.
Mira, la ràdio va entrar a la meva vida quan tenia només 14 anys, primer a Ràdio La Vall, després a Ràdio Olot.
i és el mitjà de comunicació amb el qual vaig començar a exercir com a professional de la comunicació. Ara no faig ràdio i també et seré sincer que la trobo a faltar. Però bé, no descarto que algun dia pugui tornar-hi. És allò que sempre he tingut al cuquet. I en el meu dia a dia, la ràdio m'acompanya, de fet, des que em desperto, escoltant el dial i durant el dia a través dels podcasts i també a través d'internet. Per mi la ràdio és pura màgia, és immediatesa. I els que un dia van dir que la ràdio moriria, doncs que s'hi fixin, perquè crec que gaudeix d'una molt bona salut.
I tanquem aquesta contraportada especial de l'informatiu migdia de Ràdio Olot, de l'informatiu d'aquesta casa, en el motiu del Dia Mundial de la Ràdio, amb una veu que de molts, segurament que l'escoltareu, us desperta cada dia. No és altra que la de Joel Tallant.
La ràdio és una connexió directa amb la vida. La ràdio són sensacions, emocions, sentiments, moments, història, vivències. És, en definitiva, viure, i això és el que fa que aquells que tenim la sort de poder-nos i dedicar ens hagi enamorat des del primer moment. Llarga vida a la ràdio, llarga vida a tots aquells que la fan possible i que la feu possible.
Doncs amb aquest repàs de veus, de diferents veus de Ràdio Olot i Olot Televisió, tanquem l'informatiu migdia d'aquest dia tan especial per nosaltres, per la sintonia de Ràdio Olot, dimarts 13 de febrer del 2024, dia en el que se celebra el Dia Mundial de la Ràdio. I tanquem també amb l'opinió d'un servidor que té el privilegi de traslladar-vos la informació cada dia a través de l'antena de Ràdio Olot, els migdies i els vespres, i també els caps de setmana amb l'hoquei Olot. La ràdio és màgia, i sobretot qui la fa molt màgica sou vosaltres, la gent que esteu a l'altra banda de l'antena. Gràcies un dia més per la seva confiança i llarga i màgica vida per aquest mitjà tan especial. La ràdio sempre serà eterna. Gràcies un dia més per la seva confiança. Adeu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.